De fet, Ramon, en un dels múltiples llibres que s'han fet de Cruyff, he trobat un pròleg teu on cites una frase: ha fet més Cruyff per la causa catalana que qualsevol polític.
No, això va escriure el corresponsal del New York Times després del 05, és a dir, de vegades uns ulls d'una persona que li expliques tot el que significa Catalunya, la relació amb Espanya, doncs ell va trobar que en aquell partit Johan Cruyff, per tot el que va significar, va ser la coronació d'una generació que d'alguna manera vam créixer amb ell. Jo era molt jove, recordo, i però aquella generació dels 17, 20 i tants anys, podríem posar, que vam veure el Cruyff revolucionari. La revolució significava, entre d'altres coses, un sentit de la modernitat, amb el vestir, amb el canviar-se, estem parlant d'una època en què encara Franco era viu, i sobretot un altre concepte que era desafiar l'autoritat. O sigui, ell desafiava l'autoritat, si l'autoritat era el Madrid, doncs desafiava l'autoritat. Si l'autoritat era administrativa, desafiava, es pensava que desafiava el franquisme. Si l'àrbitre li tocava els pebrots, desafiava l'àrbitre. I aquest concepte de posar a l'autoritat en problemes, a tots nosaltres, clar, als joves ens seduïa. Si a més jugava a futbol com jugava, aleshores el 0-5 corona tota aquesta sensació de que aquella persona que desafiava l'autoritat des de que havia arribat aquí amb el seu fitxatge aconseguia un marcador que per mi és el dígit que encara pertany. O sigui, el Cruyff, al marge de la numerologia que deia el Vaquero amb els jocs, el 5 és el dígit màxim. Tu vas pel món i fas 5 i la gent diuen que és del Barça i que és el contra el Madrid, no? Per tant, això va ser cabdal.
De fet, tens una altra frase que t'he llegit. L'optimisme del desacomplexat Cruyff va acabar amb l'adversitat i la mala sort històriques del Barça. És això el que va aconseguir? Canviar la mentalitat i convertir un club deprimit en un club optimista?
El relat del Barça es basa en el victimisme. Sobretot explica l'exèrcit simbòlic i desarmat de Catalunya, que deia Vázquez Montalbán, no? I quan arriba Cruyff, canvia totalment aquesta dinàmica i la converteix doncs, en un equip guanyador. Guanya 4 lligues que ningú s'ho pensava, guanya la Champions, guanya molts partits i aleshores canvia la mentalitat, que és el més important, i després, per mi, canvia la mirada. Jo sempre, quan diuen què és el que va canviar Cruyff, la mirada, me'n recordo fins i tot que amb un dinar amb Romario ell ho va dir: el futbol se mira con los ojos de Cruyff. De la manera que hi ha una generació de gent que quan de vegades ens diuen que som talibans i que ser l'estil i l'ADN i tot això, intentem portar els ulls de Cruyff. Aleshores mirem el Cruyff, el futbol com el mirava ell o com ens va explicar ell. I això és la mentalitat i la mirada, són dos conceptes que tu, si no ho metabolitzes, difícilment ho pots viure, no? I diria que, a més, com és en el meu cas o en alguns altres, alguns ho fem com a conversos al cruifisme. Perquè l'etapa que Cruyff, que jo també recordo, jo la vaig viure primer com a jove, després la vaig viure com a periodista, i quan la vaig viure com a periodista, a més vaig viure la gran transformació del Barça, en què allò va provocar mediàticament un greu conflicte. Precisament, i això sí que m'agrada ressaltar-ho, la transformació que va fer el futbol base. O sigui, el Cruyff no va fer la Masia, ni va idear el futbol base. El Barça ha tingut molt futbol base, però ell va fer que tots els equips de futbol juguessin amb el mateix solfeig futbolístic. Ell va inventar el solfeig del Barça. Aleshores, això és un mèrit enorme, perquè les reticències que hi havien, jo avui justament ho explicava, per exemple, al mini estadi, a la Dani, alguns la coneixien com la Marilyn. Per què? Perquè aquella cavallera rossa que hi havia a la llotja del miniestadi feia que els que deien no, és que ve aquí a espiar si juga el seu fill, ve a espiar si no sé què. Això era el que estava passant dins el propi futbol Barça del Barça. Aleshores, ell, aquesta reticència, fins que no va aconseguir que tots els equips juguessin igual, és la gran conquesta. I això no significa discutir a Laureano Ruiz, ni a Pozzoni, ni a Boté, ni a tots els antecedents. És que des del primer a l'últim equip tothom jugués igual. Recordo una conversa, Lluís Pujol, que va anar a parlar amb el Cruyff, aprofitant el reixac, que li va dir, Lluís Pujol, crec que ho ha explicat alguna vegada, no sé si en els mateixos termes, que ell li va anar a demanar amb el Cruyff que li deixés fer l'alineació que volgués, perquè si no el Barça Atlètic baixava. I ell li va dir, m'és igual que el Barça Atlètic baixi. I jugarà, llavors aquella època era Dani Müller o Tito Vilanova. I aleshores volia fer canvis i el Cruyff va dir, no faràs canvis perquè jo a mi m'és igual si el Barça B juga a l'amateur o juga a segona divisió, jugarà així i com jo vull. Aleshores, clar, tot això va crear una sèrie de tensions. I després ja és quan et converteixes en un radical cruyffista, que jo el vaig conèixer negociant o parlant gràcies a Jaume Roures i a Joan Pats, i crec que amb un dinar al Trapío. Aleshores, clar, a mi quan em va tocar fer-me responsable de la secció d'esports del país, que fins aleshores no era, et trobaves una persona que a mi va ser extremadament generosa, perquè jo representava, bueno, anava en nom d'un diari com El País, no era ni La Vanguardia, no era ni El Periódico, no era ni El Mundo Deportivo, no era una premsa, diguem, editada aquí. I la generositat que va tenir sempre va ser extraordinària, perquè era una persona que quan tu t'entenies amb ell mai canviava, mai canviava de discurs, sinó el que tu pactaves i el que tu passaves era el que es feia. Aleshores jo vaig descobrir una persona que va tornar-me a connectar amb la meva infantesa, és a dir, en aquest període del nano jove fins a l'adult, jo d'alguna manera, gràcies a tot el que sóc a la meva vida periodística, crec que li dec a Cruyff.
Collons.
Y por eso mi hijo come nuggets.
Marcos, ha arribat amb un tríptic d'una exposició del seu company al periòdico Jordi Cotrina sobre Cruyff. Per cert, la Jana on està, Flaqui?
La Jana està rematant el seu dibuix, la tenim amb una taula d'un estudi que l'hem habilitat.
Ho podia fer aquí perquè necessitava taula.
Sí, sí,
necessitava taula,
però el dibuix ja va avançant, vale. Sí, sí.
La Jana pinta quadres, entre ells de Cruyff, com ens ha ensenyat al principi del Que t'hi jugues, el Jordi Cotrina fa fotos, Marcos, i hi ha una exposició de Cruyff.
Sí, para mí Jordi Cotrina, que lo conocéis, es el fotógrafo del cruyffismo, es el fotógrafo que mejor representa la figura de Johan. De hecho, en la exposición, esta foto que estáis viendo aquí es Johan con un paraguas y Cotrina está a medio metro.
Porque, sí, haciéndole la foto.
Porque era el signo de aquellos tiempos, nosotros vivíamos con ellos.
Ahora hay una foto dentro, Cruyff con Kubala.
Sí. Vale dinero esa foto, vale dinero esa foto. En el fondo son los dos símbolos. Digo porque nosotros, en la línea de lo que decía Ramón, somos cruyffistas desde el principio, porque nos cambió la vida. Es decir, a nivel periodístico para nosotros fue un impacto, una revolución. Éramos jóvenes, evidentemente. Vivíamos con ellos, vivíamos con el equipo, vivíamos con el entrenador, vivíamos en el Montañá. Cada verano subíamos a ver a Johan. Y luego, cuando Johan era entrenador, cuando Johan dejó de ser entrenador, cuando Johan era seleccionador catalán, cuando Johan dejó de ser seleccionador catalán. Y esa sensación, en aquellos momentos no había entornos, había muy pocos entornos, lo sabe Jaume mejor que yo.
De hecho, la palabra entorno se la inventa él.
Efectivamente.
A Praga, después de que el Barça perde contra el Sparta de Praga.
Sí,
¿no?
Porque ahora estamos hablando muy bien de Johan y con toda razón del mundo, pero Johan no era querido por un sector del barcelonismo. Un sector muy importante y muy poderoso representado en su presidente.
Núñez.
Y en su vicepresidente.
Exactamente.
En su vicepresidente.
Exacto. En su presidente y en su vicepresidente. Y todo lo que consiguió tiene todavía más valor porque fue una fuerza motriz en contra del sistema. O sea, él rompió el sistema y él transformó el sistema para convertirlo en lo que es ahora este club. Este club es consecuencia de una mirada visionaria, revolucionaria, rebelde, tozudo. Aquí tenemos a Susila, que lo debe saber mejor que yo. Es tozudo, persistente. Cualquier otro se hubiera rendido. A la segunda, a la tercera temporada, oye, quedaros, tengo cantidad de ofertas, me podía ir a cualquier club. Y él solo entrenó al Barça. Él entrenó al Ajax y al Barça.
Y a la selección catalana.
Sí, pero él solo entrena al Barça como club y tiene la posibilidad de entrenar. Y él, esa capacidad de romper tantas y tantas barreras es lo que le hace distinto. Y lo rompió contra la corriente. O sea, la corriente mediática, la corriente directiva, la corriente de determinados jugadores. Aquí hemos tenido la posibilidad de escuchar a Vaquero. Quien no se subía a su avión, no había posibilidad de que ese avión volara. Y esa es la capacidad de persuasión, de convicción que él ha tenido. Él no tenía un método. Él era intuición, creatividad. El método se lo ha puesto después Guardiola. La ciencia se la ha puesto Guardiola. Pero el método como tal, no. Él llegaba y se sentaba en su despacho. Su despacho era la pelota. Entonces se sentaba y observaba. Y esa capacidad de observación transformó a un club y transformó al fútbol mundial. Ahora tú ves Inglaterra y ves los porteros saliendo con el balón controlado y dices, Dios mío, aquí cuando se fichó a un Zue, ¿para qué fichas a un Zue? Pero si es un portero bajito, tal y cual. Y un Zue ejerció de motor también para que Andoni Zubizarreta fuera mejor portero. Y eso no se paga ni con dinero, ni con valores, ni eso es una transformación cultural que a nosotros, que hemos tenido el placer y el orgullo y el privilegio de vivirlo en primera persona, porque esa puerta estaba abierta. Tú ibas al Montañá, recuerdo un día, y Lulo debe saber también y todos, el día que se entrenan en los columpios. ¿En los columpios? Sí, en los columpios. Hay un día, un partido de Copa Europa, que está el equipo concentrado en el Montañá, y el entrenamiento se hace en los columpios que hay justo enfrente del Montañá. Era una forma de decirle también a Núñez tantas y tantas cosas. Por eso tiene tanto valor lo que hizo Cruyff, porque lo hizo en contra, pero no en contra desde fuera, que también, en contra des de dentro.
Aguanta un moment, Lu Martín, que hem d'anar a una pausa per la publicitat, per dimensionar la figura de Johan Cruyff i per posar dades concretes. Estem parlant d'un jugador que va guanyar 3 Copes d'Europa consecutives amb l'Ajax, 3 vegades pilota d'or, que només en tenen més que ell, Messi i Cristiano Ronaldo, que després el Barça va aconseguir guanyar una Lliga 14 anys després i que com a entrenador, i aquesta és una de les seves grandeses, no?
I va ser anomenat millor jugador del segle XX.
Millor jugador del segle XX i, com deia, va ser un grandíssim futbolista, dels millors de la història, però després, a diferència d'altres, també va ser un gran entrenador que va aconseguir molts èxits. Ho dic perquè moltes vegades, no? Pots pensar en Pelé, pots pensar en Di Stéfano, pots pensar en Maradona, i ells no van aconseguir fer la carrera d'entrenador que s'hi va fer Johan Cruyff, que d'alguna manera va canviar el futbol 2 vegades, com a jugador i com a entrenador. Especial Johan Cruyff, avui que fa 10 anys que va morir. Estem amb el Ramon Besa, amb el Marcos López, amb el Lu Martín, i ara anirem fent una ronda de converses amb gent que porta Cruyff al cor i que és d'àmbits diversos, sí, de la, sí, sí, vida. Sí. Acabo de confirmar un regal sorpresa per als que ens acompanyen aquí a l'estudi Toreschi, els oients que ens han vingut a veure i a viure en directe a la ràdio amb nosaltres. És una samarreta taronja de Johan Cruyff.
Oh, ara s'ha vist. Ara
és una samarreta taronja de Johan Cruyff que serà per un de vosaltres. Aquesta l'estic ensenyant en pantalla. Bermu, farem una pregunta just abans d'acabar el programa. Farem una pregunta i qui s'apropi més, perquè entenc que tots voldreu participar, a la resposta s'emportarà aquesta samarreta de Johan Cruyff, correcte?
Exactament, exactament.
No facis la pregunta, que si no la buscaran a Google.
No, mai això.
A part, us recordo que a través d'Instagram podeu aconseguir un pack de xupa-xups si ens seguiu i responeu a la pregunta que us hem penjat, i si ens escolteu des de casa o des de la feina, 933-44-1411, ja podeu trucar perquè tenim un altre concurs amb productes xupa-xups que hauran de fer els que truquin al 933-44-1411.
Si sempre escolteu el que t'hi jugues, estareu acostumats al concurs imbècil de l'Edgarita.
Sí.
La modalitat és la mateixa, l'únic que anirem una mica més llançats.
Molt bé.
Lu, tens un xupa-xup gegant aquí. Què volies dir? Que em demanaves el torn de paraula abans de la publicitat.
No, no he demanat res.
Sí, m'has fet així.
Sí, sí, has demanat una tota parada per dir que els xupa-xups ara s'obren superfàcil,
sí,
i que estan molt bé, oi que sí?
Sí, boníssims els xupa-xups.
Quina cosa tu de Cruyff?
Mil coses. Recordo la primera vegada que el vaig veure jugar, recordo l'última vegada que el vaig veure viu, recordo la pitjor nit de la meva vida.
Quina?
Recordo el dia del 5-0, que la meva mare és del Madrid i el meu pare és perico, però el meu pare em portava al Camp Nou a veure jugar el Johan. I recordo que el dia del 5-0, jo saps que sóc una mica torracollons, quan va acabar el partit li vaig dir a la meva mare, bueno, ¿y qué cenamos? I la meva mare em va dir, que te he de cenar Cruyff. I el meu pare ens va portar la meva germana i a mi al Heidelberg a sopar.
En sèrio?
La meva mare no ens va donar a sopar. I recordo la pitjor nit de la meva vida, Marcos segur que se'n recorda, el Carazo i el Miguel Rico, no sé si todavía, tindrà 26 anys, i em va enviar un estaig de jefe i em va dir, escull amb qui vols anar. I jo vaig escollir l'Albert Masnou, perquè el Santi Jiménez encara no feia Barça, i si no hagués escollit el Santi, clar. I a la Cristina Corral, que era molt, molt amiga meva i una gran periodista. I li vaig dir, vaig escollir el Fernando Zueras com a fotògraf, i li vaig dir al Fernando, bueno, l'altre, perquè anàvem 5, 2 fotògrafs, i ell va escollir el Javi Ferrandiz, i jo li vaig dir, Fernando, de la tema fotografia no quiero saber nada, t'encargas tu me dices las fotos que tenemos, perquè feien 20 planes per aquella època. I el primer dia el Barça es va equivocar assenyalant el poble, i va assenyalar un EPE que estava a Alemanya, i ens vam anar tots a Alemanya.
Sí,
sí, sí. I la vam liar parda, perquè nosaltres no vam tindre foto d'aquell partit. Bueno, a mi em va caure el pulpo total, perquè vam obrir la portada de l'Esport amb unes declaracions d'Stoikov, que estava a Parma, dient Cruyff és un fantasma. I l'endemà el Barça, tu t'acordes, no? L'endemà al Johan, al Barça, li arribaven per fax. Totes les portades.
60 pàgines de fax.
Sí. Tot el que va baixar a l'esmorzar i va dir, supongo que no vais a hablar con el Sport en todo el estat, no? Va arribar a l'entreno i em venen Vaquero i Jordi Cruyff, tenia molt bona relació amb el Jordi, em diu, nene, ja es lieu parda. I jo, sí, bueno, és que ha passat esto. I el tio, és que Johan nos ha dicho que no hablemos con vosotros. I tal. Bueno, total, que vaig anar al Baixencs i li vaig dir, oye, necessito parlar amb el Johan. I aquella nit, amb el Fernando, Fernando s'ha hagut aquí, Baixencs aquí, i Johan davant meu. Me sento tocant els collons, Fernando fotent la pota, i al final jo vaig dir, os queréis callar i hablo jo con Johan. Bueno, una por, jo tremolava. I bueno, jo dient-li, no, Johan, hemos venido cinco, tú sabes, que tal, venimos a vender ilusión, tal. Bueno, y entonces explícame esto. I jo, bueno, li vaig explicar el que havia passat. David, que per cert, jo estic aquí de suplent, perquè aquí tindria que estar el David Torres o el Xavi Torres. Jo estic aquí perquè no puc vindre a ells, perquè és que tindria que estar som ells. Bueno, el David, el Joan Patxi van intercedir per mi. Evidentment, al Fernando li vaig dir, ja no vuelves a tomar una decisió, a partir de la fotografia també l'assumo jo. Total, el Johan em va dir una cosa. A mi me puedes enganyar una vez en la vida, però no me vas a enganyar más. O sea, te doy una segunda oportunitat. Bueno, evidentment ho vam treure d'endavant, va acabar l'estaix i em va dir, no me has engañado. I va dir, Johan, jo a ti no te voy a engañar porque no te voy a engañar.
Porque te corto los huevos.
Recordo moltes coses del Johan. I és veritat, era supergenerós. Era supergenerós. La gent diu que era un tacaño, però és mentida. Tu, si necessitaves algo, el Johan t'ho donava sempre.
Estem amb el Lu Martín, aprofito per alliberar el Marcos López, que ha vingut al Que t'hi jugues, tot i que avui ha de celebrar sí. L'aniversari de la seva dona, per tant, òbviament, no pot arribar tard al dinar, no, o sigui que Marcos, ves tirant, ves tirant.
Mira, si no te tendrá que dar de comer, Cruyff.
Tu tienes homenaje, no bien, ves.
I mentre aprofitem per a que s'apropin el Francesc Llobet, que és l'alcalde de Vallfogona de Riucorb, que van ser els primers en dedicar un carrer a Cruyff a Espanya, i també saludarem a l'Antoni Martínez, que és president de la penya Johan Cruyff. Hem fet baixar el cap d'informatius d'aquesta casa, el Joan Serra, així el coneixeu i li poseu cara, perquè porta la foto del perfil de WhatsApp, des de que el conec, no porta la seva foto, porta una foto de Cruyff.
Bon dia, sí que.
Què
sí.
Vols, que la gent es pensi que ets ell?
Ja m'agradaria. Però és que si hi ha alguna persona que... Hi ha moltes persones a la vida que et fan feliç, però és difícil comparar-ho amb com em va arribar a fer feliç Cruyff. I en això segur que un altre dels convidats que tens, en David Cita, et pot dir el mateix. Però jo vaig descobrir el futbol a partir de Cruyff. Per exemple, la primera vegada que vaig al Camp Nou és un gàmper en què està convidat el Sochaux. Al Sochaux hi havia Carrasco, acabat de traspassar. Va ser un gàmper... que va ser un desastre per al Barça.
Va perdre el Barça, de fet.
Sí, exacte.
Clar, però Joan, clar, aquest és el teu mòbil amb el que, no sé, t'enviaràs missatges amb Salvador Illa, amb Pedro Sánchez... Sí, i ells què diuen quan un tio li envia un missatge i surt la foto de Cruyff?
Doncs mira, moltes vegades m'ha servit perquè la conversa flueixi molt més, perquè fliparies amb la quantitat de gent que quan veuen aquesta imatge el primer que fan és comentar la imatge i explicar la seva devolució compartida. Jo crec que Cruyff tenia això, que va ser capaç de canviar el futbol, va ser capaç de canviar el Barça, ho va fer en dues ocasions, el Barça i el futbol, però és que a més també va influir, això ho parlàvem abans amb en David, en transformar un país. El Barça era un club derrotista, era pessimista. El país també tenia molt d'això, perquè el país ha patit molt. Tenim una democràcia que és tendra encara. I Cruyff va contribuir d'una manera decisiva, no només a canviar el club, i també la manera d'entendre el club li va donar un segell futbolístic, sinó també que va influir en la moral del país. És a dir, aquest país va guanyar autoestima quan va venir Cruyff i va començar a guanyar.
Tot el que enteneu perquè he fet baixar el Joan Serra, que és el cap d'informatius de Ser Catalunya.
El Johan feia miracles. El dia que va morir, jo estava a Vilavella, era un dijous sant, estava sola amb la meva filla. I a Vilavella no hi ha cobertura, vamos, ni per casualitat.
Si te'n vas a les afores del poble, sí.
A les escombraries. I de cop jo estava fent el dinar per la Violeta i per mi. I de cop i volta va sonar el mòbil. Una cosa impossible. I dins de casa, menys. I era el Ramon.
Us connectava Déu, que era Cruyff.
Era exactament. I em va dir, amor, Johan.
Ah, o sigui, la notícia te la va donar el Besa.
Sí, em va trucar perquè bueno, jo treballava amb ell, bueno, amb el meu jefe. I dic, hòstia, total, que va ser un miracle que s'unís.
Va fer tornar la cobertura a Vilavella.
Oh, no, a casa meva.
Estem amb el Joan Serra, que ha vingut al Estudi Toreschi amb el David Cid, me l'havia trobat l'altre dia a la ràdio, és diputat i portaveu dels comuns al Parlament. I quan li vaig dir que fèiem un programa sobre Cruyff, hòstia, em faria molta il·lusió ser-hi. Dic, pues vine, eh? I aquí el teniu, amb una samarreta taronja en homenatge a Cruyff.
És la Cruyff del 74, sí, sí.
Per què no te la poses un dia al Parlament?
Me l'he posat avui a la Junta de Portaveus i he dit que el president Rull ha parat la Junta de Portaveus per preguntar-me si portava la samarreta de Cruyff. Li dic que sí, i ha començat que a veure la Junta de Portaveus.
S'ha parat la Junta de Portaveus avui al Parlament de Catalunya.
Sí.
Per parlar de Cruyff?
Sí.
Ho veieu com és molt gran, Cruyff? És bèstia.
I tant, i tant. I, jo soc cruyffista, diria, per devoció, per convicció, també per herència. Jo crec que us explicava l'altre dia una anècdota, jo crec que no és una mica també una anècdota del país, no? El meu pare va néixer a un poble molt petit, a l'Extremadura de Lía, i va venir aquí l'any després de la Gran de Nevada, el 62, i al meu pare jo sempre explico que jo crec que el meu pare parla català, per la meva mare, òbviament, perquè es va enamorar d'ella, però també pel Barça. I el meu pare era una persona molt humil, però que ell va no, prendre una decisió que és que quan Cruyff aterra al Barça, ell no es pot pagar les entrades, no pot ser soci, però es fa el moadillero.
En sèrio?
El meu pare es fa el moadillero, no, un cosí segon de la meva àvia, tenia una concessió segons una graderia a Gol Sud, abans antigament al camp del Barça hi havia les almohadilles, no sé ni com es diu en català, coixinets.
Coixinets,
sí. Perquè els seients eren molt incòmodes i llavors llogaves com un coixí, no, per poder seure. Llavors el meu pare cada 15 dies començava una estona abans, un parell d'hores abans, preparava, no, els coixinets, les almohadilles, les netejava, però bàsicament era per poder veure Cruyff jugar. I el meu pare només va ser el moadillero al Barça 4 anys.
Que són
els 4 anys que va jugar a Cruyff.
És bèstia,
no?
Eh?
I igual, el meu pare sempre diu, ell sempre, unes grans discussions, grans discussions amb el meu avi, perquè el meu avi deia que com que val a res, el meu pare deia que Cruyff, però jo estic molt d'acord amb el que deia el Joan, és a dir, Cruyff va canviar dues vegades el futbol, que això crec que no ho ha fet ningú, com a jugador i entrenador, crec que va canviar dues vegades el Barça. Uh-huh. I crec que, a més, abans ho parlàveu, si durant la seva vida va haver-hi molta polèmica, crec que ara ja no hi ha polèmica. I tothom que és del Barça és de Cruyff. I això crec... Jo crec que, com a mínim, les generacions que van per sota meu. Mm. És a dir, hi ha hagut molt debat al voltant dels mites del Barça. Jo crec que, com a mínim, amb les generacions per sota de la meu, tothom és de Cruyff.
No? Guardiola l'ha canviat dues vegades. A Espanya, bueno, a Barcelona, i amb el Barça, sí. I a Anglaterra. I té més mèrit, això. Eh?
Jo crec que, segurament, però Guardiola no s'entén sense Cruyff.
Absolutament.
És la meva manera d'entendre, i Cruyff segurament és una evolució com a entrenador, i Guardiola, per exemple...
Guardiola ara mateix és Cruyff a la Terra, no? Cruyff estaria al cel i Guardiola
però
a la Terra.
Però també tots coincidirem que, per exemple, Guardiola no va canviar com a jugador el futbol com el va canviar Cruyff.
No,
jo crec que no.
Defensa'm, Lu, defensa'm.
Jo crec que Guardiola...
Però i acabo amb això.
Jo crec que Guardiola ha estat contracultural a Anglaterra, sí, i a Alemanya
això,
també.
Això és veritat.
Però com a entrenador.
I també,
no, com a
sí, només que si voleu, perquè al final també és el que puc aportar, jo crec que sí que una mica...
A veure si ara obrirem un conflicte entre guardiolistes i cruyffistes, que ser el Barça no m'estranyaria.
Lu, rebenta'l.
Cruyffistes i guardiolistes.
Defiende-me o no?
Però en tot cas, i acabo ja amb això, crec que sí que una mica... És més difícil això, però que ha canviat una mica també la cultura del país. És a dir, jo sí que ho parlava abans amb el Joan, aquesta sensació de... Hòstia, que sempre hem de perdre, no? Que els catalans i catalanes sempre hem de perdre. I també fins i tot una manera d'entendre, no? A mi m'agrada molt de que... Vull dir, que sent bona persona, no? Jugant a guanyar, jugant a, no? Que la gent li agradi veure, també crec que, no? Una mica de com ets, sí. A la vida... i que et poden anar bé les coses i que pots guanyar, doncs crec que això també Cruyff també hi aporta al país. No? I a
si em permets una cosa, sí que en la línia del que ara deia en David, d'aquesta voluntat de ser radicalment optimistes,
sí.
Recordareu la primera lliga de Tenerife.
No hi havia... camp, imagina't si la recordo.
Jo també era al camp. I no hi havia tanta gent que abans del partit confiés que allò passaria. És a dir, que el Madrid, que sempre guanyava, palmaria. I que el Barça aquell dia faria la carambola.
Va palmar dos vegades.
Dos vegades, sí. Però la primera...
És que això partit, no m'ha passat amb Cruyff.
Aquell partit amb l'Atlètic de Bilbao que marca dos gols de Stoichkov. Abans del partit, en aquella setmana prèvia, no hi havia tanta gent que íntimament pensés que allò passaria.
Ens acompanya també l'alcalde de Vallfogona de Riucorb, Francesc Llobet, què tal, com estàs?
Bé.
Perquè sempre podràs dir que tu ets la persona que va liderar i al vostre poble vau dedicar un carrer a Cruyff, a Espanya.
Mm-hmm.
A Barcelona encara està en discussió.
Sí.
Vosaltres vau anar per feina.
Nosaltres vam anar per feina, sí, sí. Vam anar ràpid, pim-pam, tu. A veure, nosaltres considerem que Cruyff, una mica el que deien els companys, no? Que ens va treure de l'avorriment, va ser una persona valenta i una persona lliure, sobretot, i ja et dic, ens va treure de l'avorriment, primer, quan ve amb el com a jugador, amb el 0-5 al Camp del Madrid, una cosa impensable en aquells moments, perquè bueno, Espanya era la, estava sota una dictadura, la dictadura franquista, era un país gris, els catalans mai havien pensat que podíem anar a Madrid i guanyar 0-5, i ell ve i pam. Posa Jordi el seu fill, cosa que aquí a Espanya, o sigui, a mi em van posar Francisco Javier. El primer DNI em surt Francisco Javier. Ell va posar Jordi el seu fill, i després ja quan ve com a entrenador, no, ja va fer la revolució amb el Dream Team, amb les quatre lligues seguides, el que deia el company, que el primer any de Tenerife ningú s'ho creia, però quan guanyem la lliga contra, amb el Sevilla, que el Juquit falla el penal al Camp del Depor, tots confiàvem que Juquit fallaria aquell penal, o sigui, va canviar la mentalitat, no? I després, bueno, amb tot el llegat que ha deixat amb la Fundació i tot el que comporta, no? Que després de 10 anys encara estiguem aquí parlant d'ell, vol dir que va ser una persona molt influent en el futbol i en el país, jo crec.
Però explica per què li poseu, com neix la idea de que li posésiu el nom.
Bueno, la idea bàsicament és això.
Un aguanta'm el cubata.
El Cruyff es mereixia, doncs vam considerar que es mereixia un homenatge per aquest fet d'haver-nos despertat i haver-nos tret d'aquest avorriment que dic. Però sí que realment nosaltres seguíem molt al Barça en l'època aquesta de Cruyff, i un company de la colla, doncs, va arribar a dir en un moment, no, dir, hòstia, a mi m'agradaria comprar una casa al poble, era un estiuejant, m'agradaria comprar una casa a Vallfogona i que el carrer sigués el carrer Johan Cruyff. Evidentment, ni pensaments en aquell moment que això pogués ser una realitat, no? Però mirem, els anys van passar i
pues... Quanta gent hi viu al carrer Johan Cruyff?
No, ningú, tenim el bar del poble.
El bar del poble, el bar.
Així ningú s'enfada, ningú... Si tu vius aquí... No.
Visita obligada cada estiu.
No hi ha discussió.
933-44-14-11, si voleu aconseguir un lot de productes xupa-xups, ens haureu de demostrar que sabeu una mica sobre la història de Johan Cruyff. 933-44-14-11, en breu anem amb el concurs del Bermúdez, però ens acompanya, com us ha explicat, el Francesc Llobet, que és l'alcalde de Vallfogona de Riucorb, la primera població en posar el nom de Johan Cruyff a un dels seus carrers. A Barcelona encara està en discussió.
Sí, sabeu que, a més, hi ha d'haver-hi passat uns anys, però que crec que ja han passat, són 5 anys, i jo crec que ara jo, almenys per part meva, crec que ja tocaria, crec que sí.
No, no sabíem si la Junta aquesta de portaveus ho discutiu un dia.
Això toca l'Ajuntament, però en tot
cas... Però, o sigui, va de baix, de dalt cap a baix.
Sí, totalment.
És com la pluja, va caient, pum, i llavors, pam, carrer.
A veure, jo crec que sí, alguna ciutat del món, no? Hauria d'haver-hi un carrer, no, Johan Cruyff, és de Barcelona, segur.
Però em sembla que ara, quan acabi el Camp Nou, està previst posar-li a la part de sobre
Johan Cruyff, un dels carrers. L'Antonio Martínez, que també s'ha apropat aquí a la taula, el que t'hi jugues és el president de la penya Johan Cruyff. Antonio, què tal, com estàs?
Hola, bones tardes.
Quants membres té aquesta penya, la penya Johan Cruyff?
150.
150.
Més
o menys. Des de quan està activa?
Parlaré en castellà, que m'expreso millor. Des del 98.
Des del 98?
Sí.
I per què li pusiste Johan Cruyff a la penya?
Bueno, se ha debatido bastante. Ramón está bastante informado de esto porque... Sí. Mi hermano Martín, que en paz descanse, tenía muy buena relación con él. Nosotros le pusimos el nombre de Johan Cruyff a la peña en homenaje a la cantidad de barbaridades que se estaba diciendo desde el barcelonismo, el nuñismo concretamente, cuando fui destituido. A Johan lo destituyen en el año 96. Lo que hemos escuchado antes de las voces de Núñez, de Gaspar y demás, consideramos de que el trato que se le estaba dando a la persona que había cambiado, como hemos dicho antes, la mentalidad del barcelonismo, porque era el hombre que decía, yo quiero jugar el sábado, que el Madrid juegue el domingo, porque nosotros vamos a ganar y ahora ellos que ganen, si quieren seguir líderes. La verdad es que le dio la vuelta a la tortilla y al Depor le ocurrió lo mismo. Nosotros consideramos de que bueno, se merecía una peña en su nombre. Y bueno, si queréis os explico nada, brevemente, cómo Antón Parera y Domingo García, no le voy a llamar Domènec García porque no se merece que le digamos el nombre en catalán, Domingo García, estaban dentro del club, la de pegas que nos llegaron a poner para que no existiese la peña Johan. Incluso hay una peña en Santa Coloma, la peña Gol 3000, de la cual tenemos mucha amistad, la seguimos teniendo, teníamos buena relación, y... Sabemos de buena tinta, porque teníamos relación con el presidente, con vocales y con gente, de que el club no les permitía que nos diesen permiso para que pudiésemos fundar la peña Johan. Los estatutos del club dicen que para poder fundar una peña del Barça en un mismo barrio, si ya hay otra, esa te tiene que dar permiso para que tú puedas fundar la tuya. Nosotros le pedimos permiso, hicimos una reunión con la peña Gol 3000, le pedimos permiso para...
Y os lo dio.
No. No nos dieron permiso y resulta que veíamos los partidos juntos. Nosotros provenimos de un bar del año 72 que montó mi padre en Santa Coloma de Gramenet, donde en el año 72, en los años 70 y 80, Santa Coloma de Gramenet era una ciudad inmigratoria, mucho andaluz, mucho gallego, mucho murciano, mucho extremeño, lógicamente del Real Madrid el 95% de la gente. Ahí éramos barcelonistas, éramos una cosa rara. Mi hermano Martín y yo nos hinchábamos a llorar cada vez que perdía el Barça porque se reían de nosotros, y aquello de perder era lo habitual. Y resulta que, bueno, la gente esta de la Peña con 3.000 venía con nosotros a ver los partidos, nos hacíamos allí relación, porque, hostia, era un sitio que se podía ver al Barça, que teníamos el Canal Plus, que teníamos allí, que nos juntábamos y tal, teníamos muy buena relación. Y, bueno, llega el momento de juntar la Peña y nos ocurre esto. En la reunión nos dicen que no, claro.
Pero al final la hicisteis, la Peña.
La reunión la hicimos en su local social.
¿Pero hicisteis la Peña?
Hicimos la, hicimos la Peña poniéndola con una pequeña trampa en otro barrio, pese a que el local era el bar donde nosotros veíamos los partidos del Barça.
Quines històries de Flaquí.
Sí, noi.
No, cal precisar que...
Molt ràpidament, Ramon, perquè ens queden 5 minuts de programa i hem de fer dos concursos.
El Martín era el primer oient d'un programa que es deia La Graderia, que es feia aquí. Es feia el vespre.
Històric oient nostre.
I en aquella època, justament després de la destitució del Cruyff, hi havia un debat, però que era un debat, no eren les tertúlies d'ara. Era
Enric
Bañeres de La Vanguardia i un servidor.
El Puente Aéreo.
Com oblidar aquell debat?
Sí, aleshores, era un Núñez Cruyff gairebé representat per dos periodistes. No? Aleshores, clar, el Martín sempre, doncs, quan, clar, Bañeres era un fora de sèrie, una persona extraordinària, un gran periodista, i jo em sentia intimidat, perquè tenia molta esgrima, i jo vaig aprendre molt amb aquella tertúlia. I el Martín sempre em feia costat. Sempre em deia, Ramon... I jo sempre li tindré una estima especial perquè en aquella època el desgast entre Núñez Cruyff era molt evident i no és com ara, sinó que hi va haver gent que no ho vam passar massa bé, diguem, i el Martín em va ajudar molt.
Bueno, després, perdona que te corte, Ramon, però...
No, se lo descorte, però és que se'ns està marxant el temps i hem de fer dos concursos per tancar el programa. Tienes 10 segundos para rematar el tema.
10 segundos. Se hizo el Puente Aéreo y Enric Bañeres, junto con Martín, debatían contra dos periodistas de Madrid, que uno era Ferreras.
Ostres.
Bermu, tenim a dos oients. Al 933-44-14-11 han trucat el Carles i el David.
Efectivament, així que ja els tenim per aquí. Carles, David, esteu preparats?
Jo sí, Carles. Sí.
Vinga, va, doncs comencem pel Carles. Pregunta, de cert o fals, tan fàcil. Cruyff, igual que Messi, va jugar als Estats Units.
Sí. Va jugar als Estats Units, al Cosmos.
Efectivament. Doncs mira, que certa... No va jugar al Cosmos, però va jugar als Estats Units, que és suficient.
Sí, sí.
No. David, David.
Sí.
Sumant els anys d'entrenador i els de jugador, Cruyff va estar més anys a l'Àjax o al Barça?
Sumant els anys com a entrenador... No, al Barça.
Doncs guanya el Carles.
Guanya el Carles, era a vida o mort, per
tant. Carles s'emporta el lot de chupa-chups.
Efectivament,
un chupa-chup per cada
resultat. 1-0, el resultat més bordelàssic de la història.
Els que heu vingut aquí, aguanteu, perquè farem el concurs per regalar la samarreta de Johan Cruyff, entre els que ens heu acompanyat en aquest especial a l'estudi Toreschi. I, Flaqui, abans de tancar el programa, tenim a la Jana, que ha marxat a la seva habitació com Guardiola, a crear, a il·luminar-se i a fer aquest dibuix de Johan Cruyff, Jana, que ja pots ensenyar a la gent.
No l'he pogut acabar, però quasi...
Però, bueno, és espectacular,
eh? És un retrat de Cruyff en aquell posat tan típic d'ell,
amb la gabardina posada. Brutal, eh? Brutal. Brutal. La bona la Jana, que fa unes obres d'art absolutament espectaculars, impressionants. Gràcies, Jana.
El quadre que has portat està per aquí, no?
Està aquí baix.
Sí, davant, l'has tingut davant tota l'estona.
És veritat, el tinc aquí sota.
Sí.
El mateix que porto jo a la samarreta.
Correcte, sí.
El gol de l'holandès volador, que forma part de la línia de roba que Johan Cruyff té amb el Barça, que podeu trobar a la botiga, i una de les samarretes, la taronja, també amb una fotografia de Johan Cruyff, serà per un dels oients que ens ha acompanyat avui al estudi Toreschi.
I, a més, el concurs d'Instagram, que ja sabeu que també els lots són 365 xupa-xups. Per cert...
Que són un bici.
Que són un bici, que portem aquí menjant perquè grans i petits ens acabem fotent els xupa-xups a palades. 365 xupa-xups, que, per cert, també s'endú pel concurs d'Instagram el Xavier Codé, Xavier Coder, Instagram, que ha encertat la frase, que, per cert, molts l'heu fallada.
Clar, era difícil.
Molts deu fallada.
Quina és la frase que no va dir Cruyff?
La frase que no va dir Cruyff és: no demanava res especial als jugadors, només que fessin el que sabien i fossin atrevits. Sense atreviment no es tiren endavant els partits importants. Perquè la de que he jugat amb gent pitjor que jo, sí que la va dir.
Home, i tenia raó. Havia jugat amb molta gent pitjor que ell.
Mucho peor.
Johan Cruyff. Quedeu-vos un moment, que ara regalarem la samarreta. Gràcies a tots per haver-nos acompanyat en aquest especial sobre Johan Cruyff, a Ràdio Barcelona, l'estudi Toreschi, a la cadena SER. El Bert us farà una pregunta. Qui més s'apropi a la resposta correcta s'emporta la samarreta de Johan Cruyff.
Vinga, va.
Flaqui, ja ho tindríem, això, eh?
La pregunta és...
Espera.
I vaig a saco. Quants gols va marcar Johan Cruyff en tota la seva carrera?
Fora d'antena ja aneu responent per ordre.
160.
I el Bermúdez anirà recollint les respostes. Nosaltres tanquem. Ara us quedeu amb l'actualitat informativa a hora 14, amb el Joan Bofill. Adeu!
Adéu-siau. Demà tornem, si no ens fan fora.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.